la cançoteca bé, dona.
Després del gran èxit del seu primer concert, només per uns quants, ara el segell Sinfonova ofereix la seva segona proposta, la Rebotiga de l'Òpera, aquest diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat. Un concert de gran format que farà un repàs a la història de l'òpera d'una manera diferent. Per explicar-nos els detalls d'aquest espectacle, tenim a l'altra banda del telèfon el periodista i director creatiu de Sinfonova, Marcel Gorgori, que serà el presentador de la Rebotiga de l'Òpera. Moltes gràcies per atendre'ns, Marcel.
Gràcies a vosaltres, Clara.
Quins objectius té la companyia Sinfonova amb els concerts que presenteu?
A veure, com sap molt bé el públic de Sant Cugat, perquè va ser, com has dit, un dels primers llocs on vam tenir un gran èxit amb el nostre primer concert, nosaltres, Sinfonova, el que intentem és fer concerts amb alta qualitat musical, però enriquits amb una sèrie d'elements comunicatius que habitualment no es fan servir en aquesta mena de concerts. Per exemple, tenen un fil argumental. El primer era el Només per uns quants, explicàvem una sèrie de coses allà on ens trobàvem l'òpera diàriament, en els anuncis, al cine, etc etc. I després nosaltres ho interpretàvem tal com s'ha de fer. I en aquest segon en diem la Rebotiga de l'Òpera, perquè el que fem és ensenyar què ha passat prèviament al concert que la gent estarà assistint. És a dir, si tu agafes un minut de vídeo i en aquest minut ensenyes al públic que un tenor, el que estan escoltant en el concert, ha hagut de treballar i ha tingut dificultat amb un agut determinat per fer-lo pianíssim, després, quan surt aquest tenor a interpretar-lo, tothom està pendent de gaudir la peça, però també tothom està pendent de veure com fa aquell agut, si el fa piano, si el fa forte, si li surt bé o si no li surt bé. Llavors, aquest segon concert, el que fem és ensenyar el que el públic de l'òpera no pot veure mai, que és el que hi ha darrere del taló, per dir-ho d'alguna manera. Clar, això és una línia argumental, és un fil argumental que va justificant totes les peces que nosaltres interpretem en el concert. Aquesta és la característica argumental d'aquest concert de Sinfonova. Però, a més, Sinfonova recull sempre també, per exemple, un disseny de llums. Normalment, en els concerts, s'aixeca la llum, una llum blanca o la que sigui, i es fa el concert i després s'apaga la llum. Nosaltres, per exemple, en una de les peces que interpretem de Madame Butterfly es fa de dia durant la peça, per exemple. No? O, en fi, o quan la reina de la nit de la flauta màgica de Mozart surt a cantar, es fa de nit, hi ha una tempesta. O sigui, i apliquem una sèrie de recursos que ajuden a reforçar l'impacte que fa la música i el cant.
I llavors, amb aquestes tècniques comunicatives, què preteneu?
Bueno, simplement això, reforçar l'impacte. És a dir, per què quan es fa l'òpera escenificada tot això hi és i en canvi no hi és mai en un concert? Doncs bé, doncs nosaltres en el concert, que també està una mica teatralitzat per part dels cantants, tenim poc espai, perquè clar, som 170 persones a l'escenari. Som molta gent i per tant no hi ha gaire espai per moure's, però una mica estan teatralitzats. El que pretenem és afegir els recursos que realment té l'òpera quan es fa escenificada, diguem.
I a quin públic busqueu? A quin públic aneu dirigits?
A tot el públic. És a dir, nosaltres, naturalment, Sinfonova, busquem la màxima qualitat musical i vocal. I, per tant, anem a buscar el públic al qual no podem perdre, que és el públic que li agrada l'òpera, per descomptat. Ara bé, també és veritat que la gran majoria de les peces que interpretem, àries, duos, concertants, en els concerts de Sinfonova, són peces, el 70%, que la gent pot xiular. És a dir, són molt conegudes, diguem, no? Per tant, amb això entenem que podem despertar l'interès també d'un públic que potser no va a l'òpera regularment, però que sent certa curiositat per què és això de l'òpera. A mi m'agradaria entrar-hi, però no sé ben bé com. Sinfonova és la manera.
I llavors, pel que he vist, el vostre programa és això, són obres i peces que són molt conegudes. Quin és el fil? Per què comenceu amb unes i seguiu amb unes altres?
Simplement hem donat una solució de continuïtat a coses que han passat durant els assajos que entenem que el públic pot valorar i poden interessar. I aleshores, bueno, comencem amb el Carlos Cossillas amb el tenor, després anem a la soprano amb la reina de la nit, amb l'Elisa Vélez, després anem amb el baríton. No, hem donat un ordre també lligat per les presentacions de cada peça que jo vaig fent. Jo estic davant del concert i estableixo complicitat amb el públic, vaig explicant una sèrie de coses i al final tot allò es converteix en un grup d'amics de 900 persones que estan assistint a l'òpera.
I no heu apostat per creacions de música contemporània, que potser també seria interessant?
De moment no. de moment no. De moment estem apostant pels grans títols operístics de la història de l'òpera. Això no vol dir que més endavant no ho puguem fer, però de moment, si volem captar l'interès, ens sembla, del públic aficionat i també del curiós, és millor que les peces en alguna ocasió les hagin pogut sentir o les hagin pogut recordar. L'òpera contemporània és molt més desconeguda i també és de més difícil accés. Per tant, això no vol dir, insisteixo, que en el tercer concert que fem no n'hi posem alguna, no ho sé. Però d'entrada, ja et dic, majoritàriament les peces són els grans títols del repertori internacional operístic, però atenció, també n'hi ha alguns, hi ha algunes peces de les que interpretem, que no són tan conegudes i en algun cas són de les més aplaudides. Amb la qual cosa es demostra una mica el que és el lema de Sinfonova, que quan la música val la pena és igual que sigui coneguda o no. No pot ser només per uns quants, agrada a tothom.
Llavors, perquè el tenc, Sinfonova fa una mica de funció didàctica i divulgativa de la música.
Sí, però no ens plantegem els concerts com anem a fer divulgació, no ens plantegem gaire això. Naturalment això hi és. És una mica el segell dels programes també que jo he fet a la televisió, tant els que vaig fer d'òpera en el seu moment com després els que vaig fer de vi. Una mica la idea és, nosaltres considerem que això és sensacional i volem compartir-ho amb vosaltres. I volem que ho veieu, que és sensacional. Els que ja són molt aficionats a l'òpera, naturalment ja ho saben. I, per tant, ja s'ho passen extraordinàriament bé normalment. Els que aconseguim que s'ho passin també bé són els que normalment no hi venen. I després surten pensant, ostres, doncs sóc molt més aficionat a l'òpera del que em pensava, diguem, no? Per tant, això evidentment es desprèn l'aspecte divulgatiu. Però no ens plantegem els concerts com anem a fer una classe, per dir-ho d'alguna manera, saps? O sigui, anem a gaudir. I anem a gaudir amb un espectacle que té una orquestra simfònica de 70 músics, que té un cor de més de 120 veus i que té tres dels solistes més importants d'aquest moment, a casa nostra, que són el Carles Cosías, el Carles Pachón, que és la revelació de l'any passat, del Vinyes, i l'Elisa Vélez. Són tres noms que la gent de l'òpera coneix perfectament, diguem-ne.
I per ara, quina resposta del públic heu rebut durant els vostres concerts?
Extraordinària. Per això seguim endavant i per això estem molt animats, perquè nosaltres, aquesta és la segona gira que fem, és el segon espectacle que crea Sinfonova. Portem 10 funcions a 10 grans teatres de Catalunya i hem omplert a tot arreu. I aquí a Sant Cugat, naturalment, jo crec que encara queden, avui estem dijous, encara queden algunes possibilitats, Jo crec que 30 o 40 entrades deuen quedar, per tant, que tots els teus oients, si us interessa tot això que estem explicant, que s'afanyin, perquè si tot va com sempre, el diumenge no n'hi haurà. Però estem molt contents, home, estem molt contents. Això és, ens funciona molt bé, la veritat.
O sigui, tu valoraries que ara hi ha més aficionats a l'òpera que no pas abans de que Sinfonova existís?
Jo crec que sí, però insisteixo, nosaltres no som talibans, no anem a convertir els infidels. Us ha d'agradar l'òpera. No. A nosaltres ens entusiasma, a tots els que l'estem fent. I aleshores aquest entusiasme es contagia. Per això la gent surt tan encantada. Perquè, a banda de l'emoció de les peces que triem, a banda de la interpretació, creiem que extraordinària, que fa l'orquestra, Barcelona Filharmonia, el cor i els cantants, etc., a banda d'això es genera un clima de passar-ho bé, de passar-ho extraordinàriament bé. I, per tant, sí, segurament, ens hem trobat amb una cosa curiosa, que és que en aquest segon concert ve molta més gent jove que en el primer.
Sí? I per què creus que pot passar això?
Doncs perquè la gent, perquè pares que han vingut en el primer, que van venir en el primer, van pensar, ostres, però si això als meus fills els encantaria. A veure, fills d'una determinada edat, tampoc anem a anar buscant nens de 5 anys. Però gent jove, és que està fet d'una manera que està perquè li agradi a la gran majoria de la gent que tingui un ús de raó, diguem. Llavors, això ens ho diuen a la sortida. A la sortida sempre els solistes, el director i jo mateix anem a saludar el públic i amb la gent que es vol quedar xerrem un moment. I el que ens diuen és, mira, he vingut amb aquesta que és la meva filla, té 18 anys, i he vingut perquè vaig venir el primer i està entusiasmada la filla. Llavors, és per això. És perquè primer van venir els pares i després, en el segon, intenten dir, escolta, veniu que això us ho passareu bé. I això ens satisfà molt. O sigui, això ens paga tant com el sou, vaja. És la veritat.
Sí, perquè pel que tinc entès, segles enrere l'òpera era molt més popular i tothom escoltava òpera. Què creus que ha pogut passar perquè ara ja no sigui així?
Home, clar, el que ha passat és que han sorgit molts altres espectacles. Clar, l'òpera del segle XIX, que era l'art total, és el cine d'ara, per dir-ho d'alguna manera. Ah, llavors, el cine està en l'idioma de cada lloc, està pensat d'una manera determinada. Clar, estem parlant que l'òpera que nosaltres tractem, l'òpera té 400 anys d'història. Durant aquests 400 anys, l'òpera era l'espectacle més popular que hi havia, el més important, el més reconegut i el més popular. No va ser fins al segle XX la elitització, diguem, de l'òpera a partir d'un moment determinat. La resta de la història de l'òpera no era així. Clar, a partir del segle XX sorgeixen moltes altres coses i, a més, també hem vist una mica llarg d'explicar. Hi ha una certa decadència en el món de l'òpera i progressivament va sent substituïda en les classes més populars per altre tipus d'espectacles. Però, clar, això no vol dir que no estigui a l'abast de tothom, sobretot si tens una guia o si tens un plantejament com el que fem a Sinfonova. Que tot i que no ens plantegem anar convertint fidels, pel to, per la manera com està fet, per tots aquests recursos que incorporem, es fa de molt agradable l'accés.
I una pregunta, aquest format que feu barrejant les eines comunicatives amb la música, sí, és un mètode innovador? O sigui, és un mètode inventat per vosaltres o s'havia fet abans?
Jo crec que d'una manera o d'una altra tot està inventat, però de fet aquí no coneixem ningú que ho hagi fet. Aquí a casa nostra ningú ho ha fet. Això no inventem la sopa d'all tampoc, però sí que barregem una sèrie d'elements que en els concerts operístics no es fan servir. Això és una mica com si em preguntessis, a mi m'agrada posar l'exemple del Le Cirque du Soleil, per exemple, no? Si tu dius el Cirque du Soleil fa circ, home, sí, fa circ, però clar, fa circ extraordinari, el millor, però amb música, amb posada en escena, amb un joc de llums impressionant, per tant, no és el circ de com estan ustedes, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Doncs bé, doncs, salvant les distàncies que s'hagin de salvar, Sinfonova el que fa és això. És a dir, Sinfonova fa òpera, naturalment, que fa òpera. I la millor òpera, i extraordinàriament ben interpretada. Ara bé, a aquesta interpretació de l'òpera hi afegeix tota una sèrie de recursos que encara la subratllen més. Això és el que fem.
Però llavors vosaltres, pel que he entès, agafeu fragments d'òperes famoses. I llavors ja s'entén la història que està explicant aquella peça?
Sí, naturalment, perquè pensa que, a veure, fragments. Nosaltres agafem el que se'n diu números, que són tant àries, que canta un sol cantant, com duos, que en canten dos, com concertants o trios, que canten tres cantants solistes, més el cor, etc etc. Pensa que té un presentador cada peça, que és qui està parlant ara. I, per tant, abans de la peça es dona un mínim accés a l'argument també de la peça. Per tant, tot i que ja dic, no és tant explicar els arguments com el fil argumental aquest d'aquesta peça la posem perquè en els assajos ha passat això.
Val.
D'acord? Llavors la gent veu l'assaig i diu, ostres, això humanitza els cantants. Clar, quan tu assisteixes a un gran concert operístic, estàs acostumat que et surti la Netrebko, que et surti el Flores, que et surti el Kaufman, que els qui sigui, que fotin un concert extraordinari i se'n vagin. Però clar, el Flores, la Netrebko, el Kaufman no són déus. Són gent que han hagut de treballar una sèrie de coses que els hi han costat abans del concert. O el director d'orquestra, com és el cas en un parell o tres de les nostres peces, els hi demana que facin una sèrie de coses que ells no tenien previst de fer. I que les han de treballar. Clar, això el públic no ho veu mai. I per tant, els cantants són com una mena de déus que surten allà i ho fan extraordinàriament bé. No, ho fan extraordinàriament bé perquè han pencat moltíssim. Saps? Llavors, el fet d'ensenyar la rebotiga, el que passa darrere el taló, el que fa és valorar encara més el resultat final.
Perfecte. I mira, ja per acabar, seguint el fil d'abans, que has dit que sobretot aquestes l'òpera era molt important al segle XIX i són peces escrites fa molts anys, en quin sentit pot encaixar totes aquestes històries i aquestes melodies en la nostra vida moderna?
Home, en quin sentit hi encaixa, la Gioconda? O hi encaixa, qualsevol peça d'art de la història de l'art. El Monet, o en Quincent, home, clar, és, això són grans obres d'art de la història de la humanitat. I, per tant, conèixer-les t'enriqueix moltíssim i et dona accés a un món que no té fi. És a dir, el món de l'òpera, jo també he fet via a la televisió i penso una mica que passa el mateix. Són mons en els quals, quan tu hi entres una miqueta i comences a estirar un fil, aquest fil no s'acaba mai. De sensacions, d'informació, d'emoció, no s'acaben mai les òperes. No s'acaben... No. És un món, una font de plaer inesgotable, si hi entres. Mm. Per tant, home, jo crec que, home, tots som lliures, podem decidir de no entrar-hi, no ens interessen més altres mons, perfecte, res a dir-hi, però és igual que estiguin fet al segle XX, al segle XIX, al segle XVIII, al segle... és igual. Això són obres extraordinàries, i són obres que et generen una emoció sensacional, i són obres que, a més, et situen en un context, et donen una informació històrica, etcètera, en fi, etcètera, etcètera. No? I, per tant, el que és molt bo no s'esgota mai el seu consum. Ara, clar, vol sempre un petit esforç. Si tu no has après a llegir, no accediràs mai a les obres de la literatura universal. Necessites haver après a llegir. Aquest aprendre a llegir el fa tothom. En canvi, aprendre a entrar a l'òpera no el fa tothom. Nosaltres donem un cop de mà en aquest sentit.
Molt bé, perfecte. Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Marcel Gorgori, periodista i presentador de la Rebotiga de l'Òpera, que es podran veure aquest diumenge al Teatre Auditori a les 6 de la tarda. Moltes gràcies.
Que s'afanyin.
Moltes gràcies, Marcel, per haver-nos atès.
Gràcies, Clara.